A Ràdio Maricel, a cel obert.
Hola, bon dia. Avui comencem amb aquest Cantando bajo la lluvia. No pas perquè faci un estiu massa plujós, sinó perquè avui comencem les vacances. I això sempre és bo i esperem, desitgem que no plogui pas. Venim observant d'uns dies cap aquí, o sigui de fa un parell o tres de setmanes, que el cinema Retiro, a l'aire lliure, està fent dos dies de projecció. Dos dies de projecció al llarg de la setmana. Tot això no deixa de ser una mica incomprensible. Primer perquè el cinema no és pas allò que en podríem dir una cosa de perfecció. El cinema té molt que desitjar perquè han passat els anys, les coses canvien. Jo recordo quan era petit de que anava al cinema Retiro i era a l'aire lliure. Sempre he dit que el cinema Retiro a l'aire lliure era un cinema que feia olor a bugambília, perquè realment era així. Qui no recorda aquelles bugambílies que hi havia a les arcades al seu costat, que impregnaven tot l'aire, i mentre estaves veient la pel·lícula anaves olorant aquella olor tan profunda que fa la bugambília. També teníem el cinema al Patronat, deien que era un bulevard del cinema a l'aire lliure. L'empresa que Vic el va reformar totalment i el va deixar en condicions de ser, potser en aquella època, això que diguem, un bulevard de l'aire lliure. Ja més, i per això va plegar molt més aviat, hi havia el Cine Bonaire i el Cinema en Prado, que eren dos cines a l'aire lliure bastant, podríem dir, raquítics en aquell moment. Però tenim que tindre en compte que era un moment que tots els cinemes, oberts o tancats, eren una mica raquítics. Però avui, quan els cinemes tancats estan acondicionats amb aire fresc, tenen projeccions en 3D, digitals, etc., etc., és una mica incongruent de que per dos dies es faci un cinema a l'aire lliure que en realitat té bastant que desitjar. No pas perquè l'espai no sigui correcte, sinó perquè el cinema avui en dia demana una sèrie de condicions per poder pagar el que pagues en una entrada a l'aire lliure, que no és pas moco de pavo. És diferent d'aquells anys en què, quan tots aquests cines que estic parlant eren joies del cinema a l'aire lliure, l'entrada valia 10 o 12 pessetes. Però avui una entrada al cinema que passa de les 1.000, si no està en condicions, realment sembla ser de que hi falti algo. És, pues, doncs, un xic incomprensible que per dos dies a la setmana una empresa faci cinema que no està, per dir-ho d'alguna manera, amb les condicions debudes que hauria d'estar. De totes maneres, també és trist que tinguéssim que dir al cinema Retiro, que tota la vida, jo tota la vida l'he vist funcionant a l'aire lliure, ara, per el que sigui, és igual, tingués que tancar les seves portes. Potser valdria la pena acondicionar-lo més perfectament i fer cinema diari com es feia abans, com es havia fet tota la vida, en què el Retiro, amb aquella olor de bugambília, potser ara no la trobaríem, però sí que és a l'estiu, les nits d'estiu, amb una barra oberta, etc., etc., fa potser de que una mala pel·lícula es concebi millor amb una frescura, amb una tranquil·litat, amb una cosa que tenien els cines a l'aire lliure, que potser en ple estiu, malgrat la refrigeració, no tenen els de dintre. Potser seria una cosa a pensar-se-la, però el que és certament quasi bé incomprensible és que per dos dies a la setmana vulguin, es pretengui o l'empresa cregui de què farà diners en aquest cinema. Això realment és quasi bé una quimera. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix d'estrena a la ciutat de Barcelona. S'estrena Airbender, El último guerrero, un espectacle en tercera dimensió que farà les delícies de totes les personatges que els agradi el tipus d'acció, de pel·lícules d'acció, d'aventures fantàstiques, aquestes coses que avui en dia ens presenta el cinema modern. Tinguem en compte, doncs, que el director d'aquesta pel·lícula és el mateix que vàrem veure amb aquell film de Bruce Willis, El sexto sentido. Això també, en certa manera, no deixa de ser una garantia. S'estrena també avui Origen, aquesta pel·lícula de Leonardo DiCaprio, que ens porta a un robador de somnis, un home que roba els somnis de la gent. Una pel·lícula també fantàstica, en certa manera, i que té un segell, o potser podria d'una altra manera, una molt bona pinta. Per als que els agradi el cinema de sang i fetge, s'estrena Zombies Nazis. Zombies Nazis és una pel·lícula que ens tracta sobre uns personatges que descobreixen una sèrie de nazis que són zombies i que causen el que podríem dir el mal a tothom. Zombies Nazis és, doncs, curiosament, no li ajuda massa el títol, ni potser les imatges, però és, curiosament, com he dit, una pel·lícula que a la resta d'Europa està funcionant bastant bé. I per últim, també s'estrena avui Repo Man, una pel·lícula que trobem a Judy Love, aquest actor tan emblemàtic avui en dia, ple de joventut, que es passa també un xic al tipus de personatges de la Marvel Groups, aquest Repoman, que no deixa de ser un personatge fantàstic tipus Marvel. Airbender, El último guerrero en tercera dimensió, Origen, Zombies Nazis i Repoman són quatre pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'avui mateix a totes les cartelleres barcelonines. I passem a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer la setmana passada. Dèiem que dubtàvem de que Equipo A es posés de número 1 i així ens va ser. Continua de número 1 aquest Toy Story 3, en tercera dimensió, les còpies en tercera dimensió, que estan triomfant plenament amb una pel·lícula de dibuixos animats que, sens dubte, és esplèndida pels nens, però també és esplèndida per la gent gran. Toy Story 3, doncs, posa punt i final, sembla ser que sigui així, a una sèrie de joguines, a una sèrie de pel·lícules sobre les joguines que tenen vida i que viuen les seves pròpies aventures. De número 2 s'hi va col·locar, curiosament, Niños Grandes, aquesta comèdia amb Adam Stiller, que ens porta a tota una sèrie de personatges que viuen el que podríem dir la seva adolescència, quan en realitat ja són gent gran. De número 3, aquest Equipo A. Aquest Equipo A que, curiosament, totes les crítiques la deixen força bé, però que no ha acabat de quajar dintre del públic i no s'ha pogut col·locar de número 1. L'Equipo A, doncs, ens porta aquestes aventures que vèiem als anys 70 per televisió i que encara avui alguna televisió ens les està oferint per les tardes. Equipo A, doncs, és una pel·lícula d'acció, d'aventures, de corredisses, d'aquelles pel·lícules que, sens dubte, l'espectador no té pas temps d'avorrir-se. De número 4 hi tornem a trobar Toy Story 3, en aquest cas amb projecció convencional. La pel·lícula, doncs, com he dit, és una joia, per dir-ho d'alguna manera, del cinema animat i que, si haguéssim de fer una recalificació entre les tres pel·lícules, potser, no potser, segur, és la millor de les tres. I de número 5, aquesta pel·lícula que també a ningú hi donava un duro per ella, que és Pesadilla en Elm Street, que torna amb un nou personatge, amb el mateix personatge però amb un nou actor. En aquest cas ens porta els orígens d'aquesta Pesadilla en Elm Street. S'ha de dir, doncs, que ha tingut una molt bona acollida i està, ja portem 3 setmanes, dintre d'aquest rànquing de les 5 pel·lícules amb més recaudació. Toy Story 3 amb tercera dimensió de número 1, Niños Grandes de Adam Sandler, una comèdia divertida de número 2, Les aventures de l'Equipo A de número 3, de número 4 hi trobem Toy Story 3 amb cinema convencional i de número 5 Pesadilla en Elm Street, El origen. És, potser seria raonable que Avenger, l'último guerrero, la setmana que ve es col·loqués de número 1, però s'ha de dir que estan en plenes vacances. Toy Story 3, sens dubte, té la seva força, o per dir-ho d'una altra manera, la seva molta força per guanyar a les pel·lícules, podríem dir-ne, més convencionals o més per un públic gran. O sigui que crec que la setmana que ve hauria d'estar entre Airbender, l'último guerrero, Toy Story, i també entre Origen, que porta una propaganda força bona de la resta d'on ja s'ha estrenat. Veurem, doncs, quin resultat. Més ben dit, no ho veurem nosaltres per la ràdio, però sí que ho podreu veure vosaltres pels diaris, perquè, com he dit, avui és l'última setmana d'aquest agost que ens provarem enraonant de cinema aquí amb aquesta emissora. Passem ja a les pel·lícules que ens podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro s'estrena en tercera dimensió a Airbender, l'último guerrero, aquesta pel·lícula del mateix director del Sexto Sentido, que ens porta en aquest cas aventures quasi bé fantàstiques de les parts del Japó. En quant a sessions de tardi, continuarem trobant en tercera setmana aquest Toy Story 3 també en tercera dimensió, pel·lícula que sens dubte guanya molt perquè està feta, ideada i pensada per aquest sistema. En quant al cinema Prado, hi trobarem en sessions de tarda Marmaduke, aquesta pel·lícula que ens porta la història d'un gos, i a més en sessions de tarda-nit Origen, l'última pel·lícula de Leonardo DiCaprio, que és un comprador de somnis. Airbender, l'último guerrero en 3D i Toy Story 3 també en tercera dimensió, al cinema Retiro, i Marmaduke i Origen al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana, començant per avui mateix, a les diferents televisions. Per aquesta tarda, sobretot per les senyores, una pel·lícula realment esplèndida. Una pel·lícula que va triomfar plenament en el seu moment, que aquí a Espanya va tindre certs problemes de censura, no certs, molts problemes de censura, i que es va considerar en aquell moment una de les millors pel·lícules del cinema anglès, malgrat estigui basada en una història francesa. Es tracta de Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse és una pel·lícula que està interpretada per David Niven i Deborah Kerr i Jean Savern. Una història d'amor familiar entre un home i una dona que topa amb la que és filla d'aquest personatge que s'enamora d'una esplèndida en aquell moment, Deborah Kerr. TV3 ens l'oferirà aquesta tarda a partir de les 18:30. També per avui, Oregon. Oregon no és pas un estat dels Estats Units, sinó que és el nom d'una pel·lícula que tracta sobre dragons, una pel·lícula que, doncs, el protagonista és un dragó i que està interpretada per Jeremy Irons, una pel·lícula fantasiosa, esplèndida, molt ben portada i que el personatge central, que és aquest dragó, sembla realment que tingui vida. TV3 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 10. I també recomanar-vos Assassinato 1, 2, 3. Assassinato 1, 2, 3 és la història portada d'un crim en què hi intervenen uns joves, uns nois. Sandra Bullock, que fa el paper de policia, s'ha d'intentar descobrir i a més s'ha d'enfrontar amb ells amb una pel·lícula que, malgrat no ser res de l'altre món, sí que té aquell toc de suspens, aquell toc de lo que passarà i aquell toc d'un bon cinema policiac. TV1 ens l'oferirà aquesta nit també sense anuncis a partir de les 10:15. Recomanar-vos Presunto Inocente. Presunto Inocente està interpretada per Harrison Ford i Raúl Julia. Història de l'assassinat d'una noia en què un abogat es veu involucrat en ell. Un abogat que en realitat era l'amant d'aquesta noia. Ell es veu involucrat en aquest crim, però tots, començant per nosaltres, sabem en realitat que és innocent. El que no sabem és qui és el culpable. Presunto Inocente, doncs, és una pel·lícula que trobarem aquí demà a la tarda, a partir de les 15:40, per TV3. Dissabte, doncs, a les 15:40, per TV3, Presunto Inocente. També us recomanaria, amb els que els agrada, hi ha un cinema més, podríem dir, dur, més violent, més fort, Cerdos i Diamantes. Ja som en un d'aquells títols que potser no criden massa, però s'ha de reconèixer que tant Benicio del Toro com Brad Pitt fan una interpretació realment perfecta d'aquesta pel·lícula que, amb un títol, ja ens demostra de què va una mica de lladres, de contrabandistes, etc., etc., i que els dos van saber bordar el seu paper. Cerdos i Diamantes, doncs, és una pel·lícula esplèndida que també la trobarem per TV3 demà dissabte a partir de les 23:40 de la nit. Una pel·lícula que es va projectar al Festival de Cinema Fantàstic, o sigui que, com també ja ho diu, és de terror. El seu títol, Fausto. El seu director, Brian Yuzma. I una pel·lícula que té una mica de segell espanyol i una mica de segell anglès o nord-americà. Fausto, doncs, és una pel·lícula que està basada en el dimoni i que, com he dit, va ser, o va pretendre ser, perquè en realitat no va arribar a tant, ser una de les figures del festival de fa uns 10 anys. Canal 300, en TDT, ens l'oferirà el diumenge a partir de les 12:05 de la nit. Una altra pel·lícula basada en una sèrie televisiva, Corrupción en Miami. Corrupción en Miami ens porta aquella sèrie televisiva que als anys 70 també feia furor a totes les televisions i entre elles l'espanyola, històries de policies dintre la ciutat de Miami. La pel·lícula no té la força de l'Equip A, però ja som amb allò, tant per la seva magnitud, pel seu espectacle, per les seves corredisses i pel seu rodatge ben fet. Corrupción en Miami és una pel·lícula que tots els que els agradi el cinema d'acció s'ho passaran força divertit amb ella. TV1 ens l'oferirà el diumenge amb sessió de nit a partir de les 22:15. Una pel·lícula d'aquelles que en el seu moment va causar autèntic furor. Es tracta del Pistolero. Ell era Gregory Peck. Una pel·lícula de la Fox encara en blanc i negre i que va causar sensació en aquells principis dels anys 50. El Pistolero, doncs, la trobarem el dilluns per VO7, també emissora de TDT, a partir de les 3 de la tarda. Un altre clàssic de la comèdia, Me enamoré de una bruja. Kim Novak, James Stewart, porten endavant o tiren endavant aquesta comèdia esplèndida de Richard Keane, que sens dubte també en el seu moment va causar un autèntic impacte. Es va projectar a Sitges al cinema Rialto a finals dels 50, potser a principis dels 60, i vàrem descobrir a una bellíssima Kim Novak i a un comediant d'excepció, James Stewart. TV3 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 18:15 de la tarda. El gran duelo. El gran duelo és una pel·lícula que ens porta, potser la única interpretada en el cinema, per al que va ser cantant de country Johnny Cash, aquest que no fa massa una pel·lícula seva, no seva, sinó que tocava sobre la seva vida, va ser nominada a Oscar. A més, compta amb la interpretació també, en aquest cas, del principal personatge de Kirk Douglas. Els dos, ell aquí, Johnny Cash, no és pas cantant, sinó que és pistoler, viuen el que en diuen el gran duelo. Veo si ens l'oferirà el dimarts a partir de les 3 de la tarda. I un clàssic del western, sens dubte un gran clàssic del western, Solo ante el peligro. Gary Cooper, Grace Kelly són els intèrprets d'aquesta pel·lícula que va causar sensació, que va ser dirigida per Fred Zinnemann i que en el seu moment va ser un dels grans pel·lícules de l'oest d'aquella època. Tinguem en compte que Solo ante el peligro és també de l'any 52 o 53 i que ens presentava en una de les seves, per no dir la seva primera interpretació, a una bellíssima Grace Kelly. La història d'un xèrif que el dia del seu casament li arriben tota una sèrie de pistolers i que ell s'ha d'enfrontar en solitari perquè ningú del poble l'ajuda, contra tots ells. També hem de recordar que un dels pistolers era un personatge que es va convertir en clàssic del cinema de l'Oeste. TV3 ens l'oferirà el dimecres, perdoneu-me, no us he dit el nom, és Cliff Van Cleef. TV3 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 18:25. Bonjour Tristesa, Eragon i Assassinato 1-2-3 per aquesta nit, trieu la que vulgueu. Els potser els més joves per Eragon, els que els agradi més el cinema policiac i els que vulguin la comèdia Bonjour Tristesa. I a partir de demà, Presunto Inocente, Cerdos y Diamantes, Fausto, Corrupción en Miami, El Pistolero, Me enamoré de una bruja, El gran duelo y Solo ante el peligro. Un bon requinzer de pel·lícules per passar un rato agradable davant de la televisió. I per últim passem a les pel·lícules que podreu trobar ja en DVD i que la podreu veure també a la televisió de casa vostra. Es tracta de la primera o la més recomanable, El libro de Eli, una pel·lícula que ens porta a la fi del món i en què un personatge, Eli, que està interpretat per Denzel Washington, té un llibre que porta la manera o la reforma d'aquest fi del món. També hi podreu trobar-hi ja, i de cara als vostres fills, Rompedientes, una pel·lícula que ens porta aquest actor, o que li diuen La Roca, que el vam descobrir amb La Mòmia, i que fa, ja n'ha fet altres, fa una pel·lícula dirigida amb la seva brutalitat, però simpàtica brutalitat, cap als més joves, cap als més adolescents. I per últim, recomanar-vos Cherry, una pel·lícula que ens porta un relat de Colette, portada en forma d'esplèndida comèdia i que us farà passar un rato molt agradable. El libro de Eli, Rompedientes i Cherie són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música de la Guerra de les Galàxies us dic adeu i fins al mes de setembre. Que passeu tots, doncs tots vosaltres, unes bones vacances. Thank you.
arribant a les 12 del migdia i acabem, i insisto contigo, oi, això tantes vegades ens passa, Superman, de John Williams també, i venia, si fa o no fa, per la mateixa època que la Guerra de les Galàxies. Amb Superman acabem i el temps del cinema, com ens deia en Cisco, tornarà al mes de setembre, passada la Festa Major. Nosaltres tornem dilluns, una bona combinació. Jaume Monasterio, president del Club Petit Sitges, que explicarà com estan les coses, i després la Vicky Plana i en Josep Pere, els pregoners d'enguany. O sigui que ens tornem a retrobar el dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.